Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Eva Compte. Continua tallada la P7 a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord per un camió que va volcar i que avui es retirarà. També hi ha un carril tallat a la 7, a la mateixa zona i en sentit Tarragona. Aquest matí s'han aixecat les restriccions de circulació, però a la P7 per a camions de gran tonatge a tota la demarcació de Tarragona. I a banda de les incidències a les carreteres, avui continuen els problemes de Rodalies. Només unes hores després que s'hagués reobert completament la circulació, la línia RL4 torna a tenir un tram que s'ha de fer en autobús. És entre les estacions de Cervera i Calaf, això segons informa la companyia. I encara parlant de trens, ja s'ha restablert la circulació de trens del corredor mediterrani i del servei de llarga i mitja distància entre Catalunya i el País Valencià. Això després que ahir s'hagués d'aturar per les fortes ventades. També s'ha reobert el port de Castelló de la Plana, que també estava tancat pel mal temps. Més notícies que repassem amb la Maite Curto. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, nega que Europa estigui a punt de desaparèixer i defensa que els valors comunitaris continuaran intactes.
En la seva intervenció a la conferència de seguretat, que avui s'acaba a Múnich, Kallas ha rebutjat les crítiques que hi va llançar sobre el mateix escenari el seu homòleg nord-americà, Marco Rubio.
En contra del que diuen alguns, l'Europa woke i decadent no s'enfronta a una desaparició de la seva civilització. De fet, la gent continua volent unir-se al nostre club.
Rússia retreu a Europa que fa necropropaganda, diu, amb les acusacions d'assassinat d'Alexei Navalny.
Moscou diu que l'informe europeu, que conclou que l'opositor rus va morir enverinat, no busca fer justícia, sinó que representa un ultratge als morts. Ahir a la tarda, els governs del Regne Unit, França, Alemanya, els Països Baixos i Suècia van acusar Moscou d'haver assassinat Navalny amb la toxina mortal d'una granota verinosa de l'Equador. La mateixa substància que posaven les tribus indígenes a la punta de les seves fletxes i que no es pot trobar de forma natural a Rússia. Justament demà es compleixen 2 anys de l'estranya mort de Navalny en una presó russa. Segons el Kremlin, va morir per causes naturals.
I l'any passat els Mossos d'Esquadra van detectar més de 200 casos de possibles radicalitzacions.
Un 62% de les alertes estaven relacionades amb el jihadisme, un 11% amb l'ultradreta i un 6% amb altres tipus d'extremismes. La resta corresponien a casos que afectaven la convivència en centres educatius i de protecció de menors. La gran majoria d'alertes rebudes es trobaven en fases inicials i no van arribar a representar una amenaça concreta per la societat. En 13 casos es van instruir diligències penals després de notificar-se a la Fiscalia.
I la comarca del Garraf concentra avui 2 de les celebracions de carnaval més emblemàtiques del país. En marxa a aquesta hora, Vilanova i la Geltrú, la festa grossa del carnaval en una jornada que està marcada per les comparses que omplen de música, ball i caramels la plaça de la Vila. El gestor cultural i escriptor vilanoví Bienve Moya explica a aquesta emissora que aquesta festa té el futur assegurat perquè s'implica amb el jovent.
A partir dels 40 i tants anys deixa d'assistir-hi, podem dir que hi participa un tant per cent molt elevat de la gent jove de la ciutat. Per tant, si la gent jove hi participa, és que la cosa funciona.
Les comparses d'aquest any superen les 11.000 parelles i la previsió és que durant la jornada es llancin prop de 100 tones de caramels. A Sitges destaca la multitudinària rua de la disbauxa del vespre, amb més de 30 carrosses i milers de participants. Esports, Albert Benet.
El Madrid és líder provisional de la Lliga de Futbol amb 2 punts més que el Barça després de guanyar la Reial Societat per 4-1 al Bernabéu amb 2 penals més a favor. El Madrid és, amb 13 penals en 24 jornades, l'equip de tota la història de la Lliga a qui n'han concedit més en una mateixa temporada. Rafinha podria jugar al Girona-Barça de demà a Montilivi, mentre que Rashford està pràcticament descartat. El Barça té ara mateix 58 punts, 2 menys que el Madrid i, per tant, necessita la victòria demà per tornar a ser líder. Dels partits d'avui a la Lliga destaca el Rayo Atlètic de Madrid a 4:15 i també el derbi valencià, llevant València, a 6:45. A la Lliga F, Espanyol Logroño, aquesta tarda a 4:00 i en directe per Esport 3. Ahir victòria del Barça 4-0 contra l'Eibar, amb gols de Payor, Pina, Patri i Paredes. Derrota del Badalona a casa amb el Tenerife per 0-2. A l'ACB de bàsquet, doble duel català a les 12 del migdia. Lleida bàsquet Girona en directe per TV3 i a les 5 de la tarda Barça-Manresa i victòria de la penya a la pista del Saragossa 67-79. A la Lliga Femenina de Bàsquet, duel català aquesta tarda, Unigirona-Cedis Bàsquet a les 6. Abans d'aquest migdia, a un quart d'una, València Bàsquet Joventut de Badalona.
Fins aquí les notícies.
El suplement.
Serà la prima que encontri per estrada que tu cobrirai d'oro per un bacio mai dato per un amore nuovo.
Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 6 minuts de les 11. De seguida, el suplement es fa de nit amb l'eclipsi. Avui ens visita Joel Joan. Abans, però, a les 11, sempre, Marina Laminos, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Aquesta temporada del suplement, cada diumenge, un recorregut sonor a través de l'arxiu de Catalunya Ràdio. Marina, quin moment de ràdio recordem avui?
Doncs, sens dubte, si hi ha una paraula que descriu aquesta setmana i també aquest cap de setmana, jo crec que convindrem a dir que és vent. I si parlem de vent a casa nostra, doncs a tots ens ve al cap una cançó i ens ve al cap Raimon. Per tant, he pensat que avui el que podem fer és viatjar fins al 23 d'abril de l'any 1993, perquè el que farem és recuperar el concert de Raimon al Palau Sant Jordi, precisament, a més, 23 d'abril, el dia de Sant Jordi d'aquell any, del 93, un concert especial per celebrar els 30 anys de la cançó El Vent, publicada, per tant, l'any 63.
Ens ho explica Sílvia Coppolo.
I tots, tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu. El vent del món.
18.000 persones que van omplir aquell dia el Sant Jordi i, mira, una cosa molt curiosa és que les entrades es van esgotar en 4 dies i això, en aquella època, l'any 93, era un èxit total i, a més, en 4 dies esgotar un Sant Jordi vol dir que les entrades van volar relativament ràpid. Per tant, 18.000 persones que hi van poder anar i moltes d'altres que no van poder-hi ser. Per tant, el que es va decidir és retransmetre el concert tant des de TV3 com des de Catalunya Ràdio i, en aquest cas concret, en aquests micròfons, com escoltàvem, va ser un programa especial amb la Sílvia Coppolo al capdavant.
Era un viatge de Xàtiva a València en moto. Conduïa un amic seu, asturià. Des del darrere el vent li anava a la cara i el feia sentir molt jove, molt viu, molt ple d'esperances, molt ple d'il·lusions. La cançó va néixer d'aquesta manera, espontàniament. Raimon llavors tenia només 19 anys. El vent seria la seva primera cançó.
El vent, la cara al vent.
A 3:15 del vespre comença aquella transmissió.
Nosaltres comencem ara la transmissió d'aquest recital, d'aquest concert, que, com sabeu, està previst que duri més de 3 hores, però que, segons
diu la mateixa organització... No era un concert només de Raimon. Raimon hi va actuar, però era un concert amb moltíssimes col·laboracions. Les anirem desgranant mica en mica. I a més, molt curiós, 4 hores, pràcticament, si va estar la gent allà dins del Sant Jordi. I, a més, al concert de Raimon s'hi havia d'anar menjat de casa.
Raimon no vol que hi hagi, quan ell fa recitals, fa concerts, no vol que hi hagi entrepans i begudes, de manera que suposo que la gent descansarà, però doncs de moment no podrà sopar.
Com al teatre, que hi ha una mitja part, un entreacte, eh?
Exacte, 15 minutets, allò per picar alguna cosa.
Aleshores sí que pots fer l'entrepà i la cervesa, però durant no, eh?
Durant res de res, concentració total i absoluta, 4 hores d'homenatge a Raimon. Ell només va tocar 10 cançons, darrere de l'escenari hi havia un mural de Miró, escenografia de Joan Lluís Bozzo, per tant, va ser tot un esdeveniment. Col·laboracions, Daniel Biglietti, Joan Manuel Serrat, Miquel Labó, a la Coral Sant Jordi, Pete Seeger, Quico Pidal a la Serra, Lluís Lluís Cília, Ovidi Montllor, Toti Soler, Paco Ibáñez.
Passen ja 3 o 4 minuts de les 10 de la nit. El públic ara sí que ja omple cada vegada més els seients del Palau de Sant Jordi, comença a cridar i a moure's, però encara això no fa pas cara de començar. A veure si ens podrem acostar d'aquí un instant a l'alcalde de la ciutat de Barcelona o bé al ministre de Cultura.
Molts noms, per tant, aquell dia al Sant Jordi. I què va passar? 18.000 persones complien el Palau Sant Jordi. Molta gent va arribar tard. Es va fer molta cua als accessos, a més hi havia molts cotxes, molt trànsit, i això doncs va portar algun problema.
Sempre hem d'estar amatents al que passa en cada moment. Això és l'important. I insisteixo que ha servit per fer un balanç.
El concert comença. Gràcies, senyor Solatura.
Així comença el concert.
Sí, va començar amb el vent, el concert,
sí, exacte, feina feta no fa d'estor.
Ja va gastar el primer cartutxo, pam.
Exacte, però no passa res, va sonar alguna vegada més. Què passa? Que Raimon va obrir el concert, ho va fer precisament amb el vent, que va sonar així en directe.
Però nosaltres al vent...
Sílvia Coppolo parlant amb el ministre de Cultura i la gent doncs, que encara no havia entrat, moltíssima gent no havia tingut temps d'entrar al Palau Sant Jordi. Per tant, aquesta primera cançó, El vent, que directament se la van perdre.
Bona nit a tots. Molt lluny.
Molt lluny, en directe, el 23 d'abril del 93, al Palau Sant Jordi.
Molt lluny. Jaques d'uns pantalons vells.
Raimon dalt de l'escenari, la gent que va entrant, canta 4 cançons i després desapareix durant 3 hores per gaudir del concert com un mes, amb tot aquest reguitzell de noms i de col·laboracions.
Coitus interruptus una mica, eh?
Sí. Sí, una mica preocupat, Raimon, de fet, perquè conscient que molta gent s'havia perdut la seva actuació. Ell que era l'homenatjat, tothom patint, a més, per si Raimon no tornava a actuar.
Raimon, content.
Volia sentir només com anava el sop. És que hi ha gent que està dient que tornéssim a començar perquè han arribat tard. Han arribat tard, però perquè no podien arribar abans perquè hi havia cua. Total, que no ho enteníem, m'ho han explicat ara i volia veure el sop.
Estàs content?
Jo sí, mira, això és...
Satisfet?
Això és esplèndid.
Tranquil?
No.
Raimon va tornar a pujar a l'escenari per tancar el concert, però mentrestant, doncs, 3, pràcticament 4 hores d'actuacions com la de Serrat.
Què farem, del Serrat o Raimon, ara?
Ara toca el Serrat. Raimon sortirà més tard.
Més tard.
Tornarà a sortir, evidentment.
Molt bé.
Vestit del gasori escat i un pany de mar al rebot i un tros de...
I la Coppolo, que ens ho anava explicant a l'antena de Catalunya Ràdio.
Hauríeu de veure Raimon amunt i avall preocupat per com va el concert entrebancant-se amb els cables de les càmeres, dels micròfons.
I un dels altres grans moments d'aquesta retransmissió, Sílvia Coppolo entrevista l'alcalde, Pasqual Maragall, any 93, i li demana: escolti, alcalde, la gent ha arribat tard perquè hi havia molt trànsit i s'han perdut el vent de Raimon. Com ho arreglem? Què ens diu aquesta gent?
Com es pot arreglar això, senyor Maragall?
Això venint a peu, en comptes de venir en cotxe.
Haurien arribat a l'hora.
Les gent que ha vingut amb les escales mecàniques han arribat a temps.
Vostè ha vingut a peu?
No, l'alcalde és un enxufat, però de vegades també agafa el metro.
Raimon, altre cap a l'escenari. Gràcies, senyor Maragall. I Raimon, que ara s'ha...
Tenint a peu, fàcil.
Sí, sí. En Maragall, que no defugia cap pregunta i no responia com un polític, eh? Realment, es troben a faltar. Més moments celebrats. Ovidi Montllor i Toti Soler.
Sempre a la nit il·luminant en terra el futur, una augusta contrada.
O Paco Ibáñez.
A galopar, a galopar, hasta enterrar.
I un dels moments segurament més recordats de tot, l'hem recuperat també alguna vegada aquí al suplement. Raimon, ho sabeu, havia visitat el Japó l'any 1977 i allà va conèixer un grup de música japonès, es deia Barabitza, grup de música que es dedicava a recuperar cants tradicionals japonesos. Per tant, Raimon, que els convida al Sant Jordi a celebrar els 30 anys del vent, i passa això.
Oh, sigui, el vent cantat en japonès, eh? Pel propi Raimon o no?
No, per la coral Barabitza, japonesa.
Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons del segle.
I aquest Jacir Raimon que torna a pujar a l'escenari, doncs una mica també per satisfacció de tota aquella gent que s'havia perdut les primeres quatre cançons. Un concert de pràcticament 4 hores, retransmès en directe per Catalunya Ràdio i per TV3, i que acaba, com no podia ser d'una altra manera, amb tots aquests artistes entonant per última vegada el vent.
Però nosaltres al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent, al vent del món.
Sant Tornem-hi, cap i cua. A 23 d'abril de 1993, concert homenatge per celebrar els 30 anys del vent de Raimon. Avui l'hem recuperat aquesta setmana ventosa i de plena d'alertes de protecció civil al Palau Sant Jordi davant de 18.000 persones, retransmès a Catalunya Ràdio per la Sílvia Còpulo, a qui també enviem una fortíssima abraçada. Marina Laminos, moltes gràcies.
A vosaltres.
Passen un minut d'un quart de 12 del migdia, fem una pausa a ritme de Raimon i després es fa de nit el suplement. Arriba l'eclipsi avui amb Joel Joan.
El suplement, amb Roger Escapa.
Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
El cap de setmana del 21 i 22 de febrer arriba a Vic la Mocadera, la nova fira de l'embotit artesà català.
Amb la tradició xarcutera i el patrimoni gastronòmic de la plana de Vic.
Mercat d'embotits, tast, tallers, activitats familiars, espais de divulgació.
La Mocadera, a la plaça dels Màrtirs de Vic.
Informa-te'n a vicfires.cat i a les xarxes socials.
Farem un espectacle que ens hem inventat.
Serà molt xulo!
Arriba l'última funció del Mac Mec Mic, un espectacle de titelles al Teatre Auditori de Sant Cugat. Que hi voldràs anar?
Sí!
Entrades ja disponibles. Consulten la informació al web del Super 3.
Els convidats de Sílvia Còpulo s'estiren al divan.
Si es garantissin entre 3 a 4 àpats setmanals, sí, asseguts a taula sense televisió, parlant, conductes de risc baixen dràsticament.
Aquesta setmana, Eduard Sala, director de Càritas Diocesana de Barcelona.
Acompanyant a morir aprens moltíssim. Quan arriba la pregunta de si la meva vida ha valgut la pena ser viscuda, tu no, sí, pots omplir-ho això amb paraules. La gent no és conscient de la importància de saber callar i saber preguntar i callar.
El divan, el valor de la conversa.
El 2004 vaig pensar que em moria. I aquell moment vaig pensar, quin pal pels meus fills. La segona és, avui moro. I la tercera és, ja m'ha valgut la pena la vida que he viscut.
Aquest diumenge a les 9 del vespre.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0, investiguem el futur.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Algú sap que som aquí?
Una de les pel·lícules més esperades del moment. La història dels 9 excursionistes que van morir fa 25 anys en un dels pitjors temporals que recorden al Pirineu.
Hem trobat els cotxes d'uns esquiadors a la zona del Balandreu.
Des de Camprodon, en directe, amb els protagonistes de la pel·lícula i amb els supervivents d'aquella tragèdia.
Nosaltres no pararem fins que no els trobem.
Álvaro Cervantes, Bruna Cosí, Marc Martínez. Aquest dilluns en directe, a les 4 de la tarda, preestrena de Balandrau.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I esteu tots convidats.
Amb Francesc Garriga.
Pugem al Balandrau.
Balandrau.
El Suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 4 minuts d'un quart de 12.
Quan es fa fosc, molta gent dorm. D'altres, però, aprofiten la nit per ballar, mamar o simplement treballar. N'hi ha també que donen el pit o preparen biberons. I fins i tot n'hi ha que fan l'amor. Els diumenges al migdia, El Suplement de Catalunya Ràdio es fa de nit. L'Eclipsi, amb Roger Escapa.
Si vols que surti el sol, abans s'haurà de fer de nit.
S'ha fet fosc a l'estudi de Catalunya Ràdio. Quan la llum s'apaga es desperta un nou món. Cada diumenge al migdia fem l'Eclipsi. I perquè torni a sortir el sol, abans s'haurà de fer de nit. Avui a l'Eclipsi, un escorpí que va arribar al món un dilluns de lluna en quart creixent. Un home que va néixer el dia 2 de novembre del 1970 i aleshores la cançó número 1 de totes les llistes era aquesta. Joan, bona nit.
Bona nit.
Com estàs?
Doncs acabat de despertar, em llevo tard, tio. Em llevo tard.
Bé, fas bo el tòpic dels actors, eh?
Sí,
mira que tenies l'oportunitat de desmentir-lo aquest matí de diumenge, però no.
No.
A quina hora vas anar a dormir, si es pot explicar?
Home, doncs molt d'hora. Molt d'hora, perquè m'he llevat molt tard. Quina hora estem ara, a l'Eclipsi?
No, ara, a veure, l'hora real són les 11:21.
Sí, no, però sí.
O sigui, jo he començat a les 6 del matí el programa avui, perquè et facis a la idea.
Uau.
Tu a les 6 estaves dormint o no?
Sí, sí.
A les 6 estaves dormint, d'acord. Doncs així ja està, aprovat.
Sí, home, i tant, i tant. A les 6 ja fotia hores que dormia, i tant, i tant.
L'has reconegut, aquesta peça? És Jackson 5, això.
És el Jackson 5, oi? Sí, sí, la veueta del Michael, no? El bidet.
Tu formes part d'aquell grup selecte de persones que han sabut reproduir el...
Saps de dir que van conèixer el Michael Jackson?
No,
dic, no sóc aquest grup selecte.
El pas de ball de Michael Jackson, aquell...
Ah, el moon...
No sé com es diu, però aquell lliscà... El moonwalk, no?
Això? Moonwalk, això. Sí, el sabia fer.
El sabies fer?
Sí.
Però...
Però s'ha perdut una mica pel camí. No, però jo m'agrada molt ballar. He ballat tota la vida molt. Mm. Molt, molt, m'encanta.
Ahir vas anar a dormir tard perquè estaves ballant?
Una estona, sí. Sí, sí, una estona vaig ballar ahir.
És d'aquelles nits que s'acaben complicant sense haver-ho previst?
Correcte, sí.
Aquestes són les més traïdores, a vegades.
Sí, no ho tens previst i tal, però bueno, hi ha una mica d'eufòria amb això del Carnestoltes i... I que estic amb molta pressió. Si estic vivint un moment amb molta pressió psicològica, si tu vols.
Ara hi entrarem. Et vas disfressar?
No, disfresso l'escenari. Ja...
Tens cobert, aquest tema.
El tinc totalment perfecte, aquest tema exacte. No.
Ha estat la setmana difícil com a pare en què has de gestionar cada dia una peça diferent a les escoles de les criatures o ja són grans i ja s'ho fan tot sola?
Ja són grans, per sort.
Vull dir, el dilluns pijama, el dimarts pentinat creatiu... El dimecres, com que hi havia vaga, ens ho vam estalviar. El dijous, sí. Disfressa lliure. I el divendres, sabates creuades.
No. Exacte. I mitjons de... Sí, això hi he passat molt, hi he passat, i tant. Mm. Amb tres filles passes i ho repeteixes, i ho vas repetint. Sí.
Per què estàs nerviós, Joel?
No, nerviós estic... Sí, nerviós, ansiós... Bueno, perquè tinc un repte davant, tinc una muntanya d'aquelles del Kilian Jornet. No és que em vulgui comparar amb el gran Kilian, però tinc un Everest aquí per pujar i sempre... Sempre imposa.
A veure, el dia 24 de febrer, això s'ha tocat, fins al 22 de març,
sí.
Veurem el Joel Joan al Teatre Romea fent Vanya. Això és un monòleg dirigit pel Nelson Valente, que fa aterrar el clàssic de Chekhov al segle XXI, Bàsicament, el que fa el Joel Joan, pel que m'han dit, perquè jo volia anar als assajos però no m'han deixat, és que interpreta 8 personatges diferents dalt de l'escenari. I jo, amb aquest pretext, m'ha vingut al cap el que va fer el Lluís Omar en el seu moment amb Terra Baixa, que és que ell sol va fer tots els personatges de Terra Baixa.
Sí, és una cosa que no la vaig veure, jo, aquell muntatge de Lluís, eh? Em sap molt de greu, perquè hi volia anar, i aquelles coses que dius, ah, ara, bom, ja no hi és, no? Això del teatre que és efímer. No ho vaig veure, però és suposo que deu ser alguna cosa similar, no sé què dir-te. Sí.
Anem a Vania. Què és Vania?
Vania és una versió de l'oncle Vania, de Chekhov, com has dit molt bé, que ha fet el Simon Stevens, que és un anglès, que ha reduït l'obra, vale? O sigui, l'ha sintetitzat, l'ha actualitzat, l'ha portat a l'actualitat, i a Irlanda, en el seu cas, en el nostre cas a Catalunya, perquè vaig tenir el plaer de conèixer-lo i ell volia que fos el màxim de proper al text a l'espectador, saps? No posar distància ni en el temps, perquè és del 1900, aquesta obra, abans del 1900, i ni en la distància física, és a dir, que fos del lloc on es fa la funció, i que ell ho va fer amb l'Andrew Scott, un actor que ara comença, un nano que sembla que ho fa bé, i jo faig això. És a dir, la proposta teatral del Simon és aquesta, que un sol intèrpret faci l'obra. Perquè molta gent em diu, és un monòleg. Jo dic, bueno, no és un monòleg en el sentit de que monologues i que tens un personatge principal que explica al públic el que passa i potser de tant en tant fas algun altre personatge. No, no, aquí és l'obra. I les acotacions són molt divertides, perquè diu, marxa Elisabet, Saúl i Ivan, i entren Alexandra i Miquel. I dius, i això jo sol, com per un cony enteran? Com m'ho faig jo? Perquè entrin tres personatges, en surtin dos, i estan jo sol a l'escenari. Doncs és exactament això.
Penso una mica en el Non Solum, també, del Sergi López.
També, aquest sí que l'he vist.
Però clar, allò és molt humorístic, entenc que aquí no hi ha gaire humor. No?
Bueno, és que, bueno, aquest, de fet, és un gran dilema, perquè Chekhov sempre deia que escrivia comèdies, sobretot l'oncle Vania. Li va dir a l'Stanislavski que allò era una comèdia, i l'Stanislavski, que era el director, va dir que no, que allò era un drama, cosa que em fa molta gràcia. Però és així, perquè al final, tant comèdia com drama, tot el teatre parteix del conflicte, del drama. O sigui, ara, depèn de com te'l miris, aquest drama, saps?
O sigui, tens un vuitè desdoblament de personalitat, no?, aquí, per afrontar aquesta obra de teatre.
Sí, es pot dir d'alguna manera que sí, que faig 8 personatges i que...
No recordo res a tu, així, que s'hi assembli.
No, una cosa que vaig fer semblant va ser Jo sóc la meva dona, un text de fa molt de temps, on feia un personatge que havia viscut realment la Segona Guerra Mundial i després la RDA comunista i tal... però ella era la protagonista i allò era un monòleg. Una cosa aquesta, o sigui, una cosa com posar-me a l'escenari i jo fer una obra, però fer-la, o sigui, fer-la tota, amb tot, amb 8 personatges i que la gent... Clar, aquest és el meu objectiu, la meva gran obsessió, que la gent pugui veure l'obra. O sigui, no és venir a escoltar el teatre. Jo a vegades penso que és més un repte per l'espectador que per l'actor, perquè és que hauran de veure l'obra i jo fent-ho tot. I això, doncs, bueno, doncs...
Aquí només et pots enfadar amb tu mateix.
Cabron. De manera, ja. I no vegis les enrabiades que tinc amb mi mateix, tio. Quan fallo, em quedo en blanc, o em surt la lletra, o quan no recordo. I ara aquí... Perquè de vegades em passa una cosa, Roger, que és... I ara qui entra a escena? I ara cap on vaig?
Aquesta
ara...
excusa no la tens, ja.
No, vull dir, que em quedo jo sol pensant, me cago en Dena, i ara quin personatge entrava? És que ja no és aprendre's la lletra, és dir, ara qui sóc, saps? Sí, constantment.
I et deixes dirigir, o necessites la direcció, suposo, no? Aquí?
Home, molt, i amb el Nilsson fem un equip collonut. El Nilsson és un director que va venir fa 9 anys amb un text seu que es deia El loco de la camisa, que no sé si et sona, però va fer molt de soroll, una cosa a la Villarroel petita, però molt interessant, i jo l'he conegut ara amb aquest projecte i em sembla una persona fascinant.
Per què fas aquest Chekhov, aquest Vania ara? Necessites demostrar alguna cosa encara?
Bona pregunta, molt bé, així m'agrada, mossegant. El faig... El faig, mira, en primer lloc per sortir de tanta escape room i de tanta comèdia on el meu personatge és un pusil·lànime, on jugo la comèdia des d'un lloc. I perquè soc mica ansiós, ja ho he dit, i necessito fer alguna cosa, i això vaig pensar, m'ocuparà moltes hores del dia. Estaré molt ocupat fent això.
I després hi ha un altre element que jo crec que és evident que el públic t'estima i que continuen mirant Plats Bruts, que Porca Misèria està als anals de la història de les sèries en català d'aquest país, que el Crac va representar el que va representar, que Escape Room, la 1 i la 2, t'ha jugat la pasta i el públic ha respost. Però no sé si d'alguna manera sents que mereixes una mica més el respecte de l'ofici.
No. Jo mereixo... No, és que jo no sé què mereixo. En tot cas, sé el que tinc. I el que tenim és amb el que hem de jugar, i és igual si mereixem més o menys, perquè això és un punt de vista que al final és una mica...
Tu no creus que el Teatre de Catalunya et degui alguna cosa, encara?
No, a mi no em deu ningú res, només faltaria. El que a mi em ve de gust és sortir de la meva zona de confort, que no deixa de ser, doncs això, la comèdia, si tu vols, o amb un grup d'actors i actrius, doncs, treballar, sinó fer...
Allò de... El Joel sempre fa el mateix personatge.
Ah, exacte. Una mica allò que...
Aquí no, si la gent va veure Vanya, no veurà el mateix personatge.
No, el mateix en veurà 8. Vull dir, en veurà 8 diferents. Però sí que és veritat que em ve de gust també... treballar la part més dramàtica del meu ésser, per dir d'alguna manera, no? O sigui...
Per què tens ganes de treballar-ho ara, això?
Ara? Perquè, pel que et deia, perquè ja fa molt de temps que faig el contrari. I jo, per exemple, no... Hi ha moltes coses que no he fet. Jo no he fet Hamlet, no he fet aquests grans personatges, saps? No?
Perquè no te'ls han ofert o perquè no has volgut?
Bueno, perquè... Per les dues coses. Una vegada em van oferir un Macbeth que no vaig poder fer i no el volia fer. Altres vegades no m'han trucat. Vull dir, el que sigui. En tot cas, sé que hi ha... sé que hi ha una part del jugador de teatre que sóc, diguéssim, que no... Que el toco molt poc, molt de tant en tant. I que és molt agraït, també. És a dir, el silenci compacte de la sala. Quan hi ha una cosa que és meravellosa, que és el riure. Fer riure la gent és màgic, és un poder que tens, perquè tu fas, dius allò i d'aquella manera, i tots a l'uníson, com si estiguessin programats, tot el públic es posa a riure. I això és una cosa molt bonica. Però també hi ha una altra cosa molt bonica, que és el silenci compacte, que està tothom aguantant la respiració, mirant què és el que està passant, intentant escrutar-te i sentint l'obra, no? Sentint que els tens atrapats per la màgia del teatre, perquè al final som una mica com mags, els actors, no? O sigui, ens que acabem esdevenint allò que tu saps que allò que fas és mentida, i l'espectador també ho sap, tots sabem que és una gran mentida, però de vegades les mentides poden ser més veritat que les pròpies veritats, no? I ens emocionem i ens entendrim, i tot aquest ventall de la meva feina, doncs, no l'havia fet, i la veritat és que em ve molt de gust.
Creus que potser pateixes de pànic escènic el dia que et toqui estrenar?
Ves a la merda.
No, però això els hi ha
passat... Pregunta,
no, altra... Això els hi ha passat a molts actors. Mira, això els hi ha passat...
És que, clar, vens aquí a que et fotin la moral
no,
en l'aire.
No, home, no, al contrari.
Aquesta pregunta te l'han escrit, és teva, com va això? Aquí,
li faig a molts actors, aquesta. Li faig a molts actors perquè coincideixen a dir-me que sí.
Jo no he tingut de pànic escènic durant una època de la meva vida, sí.
I com el vas superar? Perquè al final tots més o menys en algun moment hi heu passat i tots l'heu passat
sí,
de llarg.
Sí, sí, bueno, l'hem passat perquè no hi ha més pebrots, perquè et fas gran, et sents com, no què sé, vull dir... Hi ha un punt de la joventut que la inconsciència és meravellosa. Et tires a la piscina i fas d'allò, i quan et fas gran veus una mica l'abisme, no? Posar-se davant del públic sempre és molt exposat. És a dir, jo penso que el valor més gran que tenim els actors és dir, hòstia, és que va, aquest tio es fot aquí davant i diu totes aquestes coses i fa tot això, i el tio... Perquè una cosa és saber-se una cosa de memòria, i una altra és, ara, digue-la davant del públic. És molt diferent. Tu has de saber doblement de memòria.
Ja que parlaves de fer-se gran, digue'm un parell de coses bones de fer-se gran. Ara que en tens 55, ja.
Oh, Totes. Jo diria que totes. Jo no tiraria ni un segon enrere a la meva vida.
No tornaries a cap.
No. Ni mitifico els 20 anys, ni una cosa... Tot. És que... és que jo penso, bueno, almenys jo vaig néixer, diguéssim, molt tendret, no? O sigui, vaig...
Però també l'èxit et va arribar de molt petitó.
Sí, cosa que no va influir en el meu creixement personal, segurament, o hi va influir d'una manera...
De la manera no, que vas viure l'èxit en aquell moment, tu no pensaves que ja a la teva edat ho tindries tot resolt?
Correcte. Però això és una cosa que veig que ens passa més d'un. Dels que estem en aquest voltant d'aquesta edat, dels 55...
Sí, amb la de vegades que ho has patat. No tenir-ho tot resolt, també...
No, i que l'últim partit és l'últim. És a dir...
Encara ets a temps d'arruïnar tota la prèvia, vols dir?
Totalment. És a dir, que tu ets el que vals en l'última cosa que has fet.
No ho crec, això. Jo no estic d'acord amb això. No. És a dir, tu, encara que Bani ja sigui un xurro, que no ho serà, no invalida tota la resta que has fet, només faltaria.
Bueno, no. D'acord, no l'invalida, però d'alguna manera et reafirmes, diguéssim, o... Evidentment que si el Marc Márquez no guanya el Mundial aquest any, doncs no li traurà totes les vegades que l'ha guanyat, això és evident. Però el proper any...
El seu ego estarà ferit.
Sí. No sé, és jo penso que... Mira, l'actor o l'actriu és una mena de clar, són persones vives i anem evolucionant amb el temps. I jo penso que pots fer dues coses. Una, quedar-te encallat en la teva zona de confort de com fas les coses, i l'altra és investigar i, en aquest sentit, continuar sent jove, sentir-te que fas coses que no vas pel camí fàcil, saps? Mm-hmm. I això... Doncs...
Tenim 10 entrades dobles per la funció del dia 27 de febrer a les 8 del vespre. Els 10 primers oients que ens enviïn un correu a suplement@catradio.cat, nom, cognoms i telèfon, s'emporten aquestes entrades per veure el Joel Joan en solitari amb aquest monòleg que ens acaba d'explicar.
Bueno, som jo i 8 més. Som un, és una
solitari. 8 Joel Joans, per si no en teníem prou amunt, jo crec que necessitàvem 8 més, no? I ja està bé.
Ai, que no n'hi haurà mai prous d'aquests, escolta'm.
Creus que és fàcil treballar amb tu?
A mi mateix. Home, sóc molt treballador, això sí que ho tinc.
No en tinc cap dubte.
Soc molt treballador, sí, perquè, no sé, m'ho han inculcat de petit i realment penso els autèntics plaers a la vida són els que et costen. Si no hi ha esforç, no hi ha plaer després. Mm. O sigui, cal esforçar-se molt i llavors, en aquest sentit, doncs sí, m'exigeixo i m'agrada, què sé, tio, fer coses que... Sobretot el que vol, suposo, com que els actors, bàsicament, tenim un problema, que és que necessitem que la gent ens miri. Hi ha un punt de problema d'ego, d'algo, de pobret meu. Ell ha de sortir i que el mirin, perquè si no sembla que no hi és tot. I ja que ho fas, doncs hi ha dues maneres. Una, doncs això, als 55, tenir una carrera que, bueno, que pensaves que ja et trucaria tothom i que ja estaries instal·lat, com dius ara. I als 55 que dius, bueno, doncs no, m'ho he de continuar currant molt jo, he de continuar inventant-me coses constantment, i ara em reinvento amb aquest Bània on faig el que no havia fet mai a la meva vida. He fet coses difícils, però mai m'havia trobat amb un repte com aquest.
Però si has creat Plats Bruts, has creat Porca Misèria, has creat el Crac, el tema d'Escape Room, que realment és que és un fenomen d'entrades i de taquilla brutal. Per què creus que no et truquen més, Joel? Perquè és incòmode?
Per tot això, no. Perquè
necessita...
Bueno, per moltes coses, suposo.
No, però creus que és per una qüestió de que és que el Joel només treballa pilotant-ho tot ell? Sí, si ell controla tot, si ell és el productor, no, el director, bueno, l'actor...
No. Director, intento ser-ho molt poc, director. Treu el pitjor de mi, el director, que tinc a dins. Però no, és dir, bueno, aquest tio té un avantatge molt gran a la meva posició, que és que puc decidir bastant què vull fer i què faig i quan. I això és un luxe enorme. Llavors no estic a dins de la baralla d'actors a l'uso.
Som a l'eclipsi del suplement, avui amb el Joel Joan, i ara volem una cançó per una nit de festa. El Joel es queda amb aquesta.
I'm not the man I think I am at home. Oh, no.
Avui, venint a fer el suplement, a quarts de 5 del matí me l'he posat al cotxe perquè he vist que l'havies escollit i dic, clar, és que és un estat d'ànim ja. Dua Lipa i Elton John, això va sortir pel confinament. Aquest remix, sí? Aquest remix el van fer pel confinament, sí. O sigui, aquesta fusió de tantes cançons de l'Elton John barrejades i amb la Dua Lipa reivindicant-lo.
Sí, sí, això perquè estava avorrida a casa, va trucar l'Elton, s'enviava missatges...
Suposo que l'has triat tu, aquesta cançó.
L'he triat jo, no, però no sé l'origen d'on li surt això, jo no he estudiat la cançó, no sabia que havia de venir amb un...
No has de venir res.
No sé d'on surt, però em sembla que... Jo sempre he sigut molt fan de l'Elton John, molt fan de l'Elton John. Per mi és un dels grans, enormes creadors de música i tal. I aquesta revisió em va semblar, en el seu moment, em va petar el cap. Sí, sí. Mm-hmm.
Quina meravella. L'has vist en directe, suposo, per tant, moltes vegades, l'Elton?
No, mai.
Com és? Has sigut un munt de vegades a Barcelona, ha vingut?
Bueno, sí, però... Sí, doncs no ho sé.
Encara hi ets a temps, eh?
Encara sóc a temps.
Encara hi ets a temps.
Mira que està justet ara ja, l'home.
Et va agradar la pel·lícula, l'adaptació que van fer de...
Doncs mira, generalment els biòpics aquests són molt d'usos i perquè veus molt la mà de com quedar bé. Per exemple, el de Queen no em va agradar gens, el vaig trobar tan naïf i tan absurd, una mena de telepropaganda del grup. Però, en canvi, el de l'Elton em va agradar, sí.
T'adones que ho va passar molt malament en alguns moments, no, també?
Bueno, sí, clar, però també t'adones del talent pur que tenia aquest tio, que ja de petit tocava el piano de meravella, i com d'aquell ambient tan, no?, d'aquell substrat anglès tan trist, aquella casa, ell és una llum que en surt com les llums de Montjuïc.
Per una nit de festa amb el Joan, elements, Elton John, Dua Lipa, alguna cosa més en aquesta nit de festa? Què més hi trobaríem? Quins ingredients més hi posaries?
Hòstia, nen, quina pregunta.
T'hem demanat tres nits, una nit...
Entre poètica i una mica morbosa, no?
D'això es tracta la vida.
Clar, anar gratant. A veure qui li traiem amb paraules boniques i ben engalanades. Home, no ho sé, no? I falta amics, sobretot.
Explica'm una nit de la teva vida que t'hagi marcat, una nit memorable.
Hòstia,
som a l'eclipsi, Joel, va.
Oh, una nit memorable, m'hauria de preparar això. No ho sé, una nit memorable. N'hi ha hagut moltes. És que la millor nit sempre és l'última. Ja està. No et sabria dir quina nit... N'hi ha hagut de molt divertides, n'hi ha hagut de no tant, n'hi ha hagut de dramàtiques, n'hi ha hagut de tot.
Quines guanyen per això? Les que més recordes?
No, jo he tingut una vida agradable i m'ho he passat molt bé de nit. De jove, quan sortia... això, a mi sempre m'ha agradat molt ballar, i llavors doncs anava a ballar i em passava hores ballant a la tierra.
Em vas aprendre tu sol a ballar? O...
Sí, clar. A
l'institut?
No,
ho portes a dins?
Sí, clar, com tothom. Tots tenim un ritme, per petós que sigui, tots sabem portar el ritme, no?
No, i balles molt també a les salutacions, al moment final de donar les gràcies al teatre. Teniu una... No, teniu... Que és un moment...
Aquí no ballaré, eh?
No,
Albània, ja t'ho dic ara.
Però que és un moment en què sembla que només hagis de sortir i saludar i ajupir el cap, però jo he vist coreografies vostres molt estudiades, molt divertides, no?
Sí, bueno, és una mena de picada d'ulleta al públic quan surts. Jo penso que és important que el públic surti del teatre eufòric, que surti havent viscut una cosa que no... Que li ompli les piles i amb ganes de viure. Jo penso que quan aconseguim això, tant si és una comèdia com si és un drama, que la gent surti entusiasmada, amb ganes de més coses, de fer ara no sé què, que si no és una font d'energia el teatre, llavors és tot el contrari, eh? No hi ha terme mig en el teatre, bueno, hi ha terme mig, suposo, però, o molts mitjos, però l'objectiu per mi, tant si fas drama com si fas comèdia, és que la gent surti amb ganes de viure.
Per una nit d'insomni, el Joel Joan es queda amb aquesta peça. realment, quan no pots dormir, escoltes Bach o t'has tirat una mica el rotllo, Joel?
M'he tirat el rotllo totalment.
Ah, ja m'ho pensava.
Home, m'es faltaria, vull dir, una cosa nocturna de quan tens allò. Doncs una cosa tranquil·leta, vaig pensar, perquè jo quan no puc dormir no em poso música, eh? Això és perquè m'ho vau demanar. D'una nit d'insomni, quina cançó et posaria? Hipotèticament.
Bueno, escolta,
home, em podria posar Bach. Sí.
No t'agrada el format? No t'agrada que et demani cançons? És un joc en què tu vens de convidat, tu esculls unes cançons,
no,
jo faig unes preguntes i tu
no
jugues el rol de les preguntes que ja et faig.
Mai, no m'ho havíem fet mai.
Si sí. M'has d'estar rebentant cada vegada que et tiro una cançó, escolta, a mi no tinc una nit de festa. No tinc una nit d'insomni. Doncs no vinguis a l'eclipsi, escolta, si no vols que ho fem.
T'has autorrebentat tu d'allò. Això t'ho has posat per quedar bé o per no sé què. Tu mateix has començat a rebentar la...
No, perquè, escolta,
jo estava disposat a mantenir la mentida fins on tu m'haguessis demanat.
Que li estem estrepant el guió tota l'estona.
Estima
tu. Que ja ha vingut el Joel Joan una altra vegada a rebentar-nos el format de l'eclipsi i a muntar el seu particular show.
Escolta'm una cosa.
Un dia que li estem venint aquí al... No, home, no, va. Ja està, va. Pausa. Mitja part.
No, la veritat és que de vegades, i últimament escolto més música clàssica del que et pots imaginar, eh? Sí, perquè estic una mica ratllat amb el tema música en general. O sigui, em costa molt lo de la música d'ara o això, o quan vas a ballar a llocs que... Jo no puc ballar, no sé ballar el rotllo DJ, el DJ artista, aquest nou concepte que ha aparegut en els últims anys, que l'artista és el DJ, és una cosa que jo no acabo de... El DJ és un DJ, okay, no? Algú que punxa músiques diferents, no? Que crea una mena de nit constant amb un... Que sí, que hi ha subidons i tal, però no... Aquí em perdo molt. I és com a Netflix, no? Que quan estàs embafat de tanta sèrie, dius, hòstia, agafa un llibre. Perquè és que...
A Cirat no t'hi trobaríem en una rave d'aquelles de...
No.
L'has vist, la pel·li?
No, l'he vist encara, no l'he vist. No em faig els deures, Roger, no faig els deures.
No em vas veure cap dels Gaudí o...? Va, sé que amb el Gaudí tens el teu contenciós particular i tampoc tinc ganes aquí d'arrossegar-te amb aquest titular.
Però
Cirat, per exemple, no...
No l'he vist perquè em va passar en el cinema, no tinc cap plataforma on la passin, està que no... Que ara mateix no sé on veure-la, i en tinc moltes ganes i he llegit tuits brutals de la gent. És una ordre, s'ha de veure això. Em fa molt feliç que hagi arribat als Oscars, que el Sergi foti un paperàs, que la pel·lícula segur que és fantàstica, però sé de què va, evidentment, perquè tothom ho sap, i sí, no aniria a una rave, no hi he anat mai a una rave, no ho sé.
No et cal, ja la portes a dins, la festa.
Porto jo la festa.
Per una nit tòrrida, el Joel Joan. Han sonat el Jackson 5 i aquí Prince. Prince sí que et mola, també.
Home, Prince era el més gran de tots. Ara ja no està de moda, ara no el posen a les ràdios, ni en fan remixos d'aquests, els importants. Ni...
També va morir una mica massa aviat, potser, abans del que li tocava.
Ah, el 52, em sembla que va morir. Sí, una sobredosi, una cosa tremenda, la del Prince. I és un punt per reflexionar-hi, realment, com els Macaulay Culkins, com tota la gent, o el Michael Jackson, o sigui, lo poc feliços que poden arribar a ser la penya quan són molt, molt famosos i molt rics.
A tu la fama amb quina edat et va arribar? En Poble Nou devia ser el primer? Però no eres menor d'edat, no?
Home, no. Jo tenia 23 o 24 anys, llavors. I vaig intentar fer la meva... la meva intrusió americana.
O sigui, podries haver estat un Macaulay Culkin.
No. Ah. No, de fet, ja ho soc una mica, eh? Tots, vull dir, em va arribar una mica massa d'hora. No estava preparat per allò, ni per plats bruts, ni per res. No. Tot això em va sorprendre molt. Però jo sempre he estat molt ambiciós i tenia moltes ganes de ser una superestrella. I últimament penso, doncs mira, sort que t'has quedat així a mig camí, que no ets ni una, saps? Perquè al final puc fer una vida...
Però és que, escolta'm una cosa, superestrella a Catalunya és, són dos conceptes que no lliguen. És a dir, superestrella en ser... català.
No, en català sí. No, clar, però pot ser una Úrsula Corberó, per dir alguna cosa, saps?
Sí, però la carrera de la Úrsula ja no l'ha fet en català.
No.
L'ha fet en castellà.
Sí.
I té un mercat internacional, perquè no s'ha quedat només a Espanya, no?
No, però... clar. Perquè Espanya és la plataforma per...
Clar,
des de Catalunya no vas enlloc, diguéssim. Sí.
Necessites tu volies ser una superestrella.
El que passa és que una superestrella...
No, el que passa és que no...
No va quallar, la cosa no ha acabat de...
Bueno,
de...
O no vas voler fer carrera en castellà, també, perdona que t'ho digui. Només,
sí, no, perdona, jo vaig fer carrera
sí,
en castellà.
Sí, ja ho sé que vas fer periodistes, sí.
Vaig fer periodistes, vaig fer La Bona Vida, vaig fer El Corazón del Guerrero, vaig fer...
No també sé, potser no és el prototip que agrada més a Espanya, Joel.
No,
vull dir que
no.
Si el que volies era obrir mercat allà, potser hi ha hagut alguna declaracions públiques que no van acabar de convèncer la meseta.
Però és que, clar, sí, però... Sí, sens dubte, no... Però també porta problemes aquí, eh? Aquí el que volem són els actors blancs, saps? Actors que no signifiquin, que no incomodin i que sempre parlin del que toca i del que m'equipo más maravilloso, però si de sobte et veuen pensar una mica o que tens...
que surts de la norma,
que
sí.
Que surts de la norma i que dius coses que no estan ben vistes o no és el mainstream, llavors sí que és una feina on el pots trobar que se't faci el buit. Però no, jo vaig intentar-ho, vaig intentar ser... Vaig anar a rodar una pel·li a Hollywood amb la Maria Ripoll, per exemple, Tortilla Soup. Vaig rodar una pel·lícula amb el John Malkovich i el Javier Bardem, que es deia Passos de baile, que al final no surto a la pel·lícula.
Et van tallar?
Em van treure, sí, totalment. Vaig veure la pel·lícula i dic, mira...
I és com això. Rosalia, que es va carregar Estrella Morente de la peça aquesta que han fet conjunta a l'últim disc, i Estrella Morente està enfadada com una mona.
Perquè la va treure.
Perquè la va treure, sí, però surt pràcticament fent un coro i prou. Purple Rain, que veig que Prince aquí descriu la pluja púrpura com la barreja entre el vermell de la sang i el blau del cel, simbolitzant el caos final i la recerca de la pau interior i l'amor.
Tot això no ho sabia, m'encanta.
És una metàfora de la fi del món.
És una metàfora de la fi del món.
La part pel Rein.
Jo recordo exactament quan la vaig sentir. Estava a Anglaterra i jo estudiava... Anava un mes de petit a estudiar a Anglaterra i recordo la botiga, quan hi havia botigues de música, te'n recordes? Que ens passàvem hores allà mirant coses i una mica... I llavors ja aquelles botigues angleses ja hi havia allò dels auriculars. Te'n recordes que la FNAC també posaven auriculars i et posaves la música allà per escoltar-la i tal i qual? I em va dir un col·lega, el David, em va dir, diu, escolta això, tio, i flipa. I vaig flipar, em vaig comprar el disc, encara vaig flipar més, perquè era l'única cançó que es podia entendre una mica, i vaig pensar, hòstia, ara... Perquè llavors passava, també, quan et compraves un disco per una cançó, però clar, n'hi havia 12 més, no?, de cançons, sí. Te les havies de menjar totes. I vaig entrar dins el món de Prince i vaig veure que era un... que era un creador que feia un tipus de música que no havia sentit mai.
Purple Rain, per una nit tòrrida, i ara aquí reproduiré la pregunta. Aquesta sí que és del guionista, d'acord? Aquesta
vale,
és del
vale,
guionista,
vale.
Però per respectar alguna cosa de les que ha escrit. Jo llegeixo el que ha posat.
Ui.
També no sé
avui,
com tu tractes els guionistes.
El tindràs content, el guionista, avui.
Jo reprodueixo això i tu després...
M'ho carrego, no?
Sí. Si parlem de nits tòrrides, i a propòsit de la cançó que has escollit, Purple Rain... T'he de posar damunt la taula el concepte de pluja daurada. Posa-la.
Hola, el guionista. Com es nota que no dona la cara, el guionista, eh?
S'ha guanyat el sou, per això, eh? S'ha de dir que avui...
Avui és una gran pregunta. Què m'està preguntant? Si m'agrada que se'm pixin a sobre o jo pixar-me a sobre la gent? A
veure. Jo crec que fa més gràcia que si t'agrada que se't pixin a sobre.
Va, doncs se'm pixen molt sovint. Vull dir, digue-li al teu guionista que normalment vaig pixat
vas
a la
base. Molt ben servit,
vaig
eh?
Molt pixat, sí, vaig humit.
Sobretot com a català, no?
Home, com a català, sí. Cornut, paga el beure i tot. I tot, sí, se'ns pixen a la cara i se'ns continua...
I diuen que plou.
Ah, exacte, aquesta és la resposta.
Joel, hi haurà Escape Room 3? Perquè heu fet la pel·lícula, heu rodat Escape Room 2.
Estem treballant ara en el muntatge, acabant-lo, i no sé no puc dir-te quan sortirà, si el juny, el juliol, o potser serà la tardor, no en tinc ni idea, però l'hem rodada i ara estem editant-la, que és com reescriure-la, quasi, saps?
I la 3, al teatre, almenys, ja
sí,
ho veurem.
La farem, la farem. No sé exactament
quin
què farem.
Quin muntatge de la 2, eh?
Sí.
Quin espectacle. Bueno, no el podíeu rodar perquè era impossible, correcte, aquella peixera, muntar-la en un altre teatre, vull dir que...
No, no, vam apuntar-la al teatre per poder fer aquell número i allò no ho podia anar de gira, sí, sí.
Brutal.
No, bueno, potser la 3 ja serà tota submarina, ja farem com el Cirque du Soleil, no sé què farem, perquè ara estem, com et dic, centrats en que la 2 sigui una gran pel·lícula, perquè, a més, hem canviat... L'hem canviada molt. Així com la primera era molt fidel a l'obra de teatre, a la 2 li hem volgut donar una volta cinematogràfica i fer una mica d'aventures, que sigui també, a part d'una pel·li de comèdia i de mig suspens, thriller, que també hi hagi un punt aventurer. On dins de la muntanya de Montjuïc ha quedat una antiga atracció, un túnel del Houdini, un túnel de misteri i de terror, diguéssim, que porta 30 anys enterrada allà i els nostres protagonistes hi queden atrapats. I això aporta un punt màgic. És com... un punt on l'espectador juga, perquè sap que això és impossible, però juga a creure's com una mica... No, com un Harry Potter, no? Com una mica un món paral·lel al nostre, on hi ha aquest secret que guarda la muntanya de Montjuïc, i això ens ha fet canviar molt l'obra de teatre, conservant-ne l'esperit.
3 minuts per les 12 del migdia. Avui, a l'Eclipsi del Suplement, el Joel Joan, a qui molt aviat anirem a veure a Bània, amb aquests 8 personatges, ell sol amb aquest monòleg, que segur que val molt la pena, i serà un Joel Joan, 8 Joel Joans molt diferents als que ens té acostumats. Moltíssima sort, molta merda, Joel, de debò t'ho dic.
Gràcies, Roger.
La mal cor.
Ets molt amable.
Ara tornem.
Pot sortir el sol.
La versió televisiva de l'Eclipsi, ja disponible a la plataforma 3Cat.
El Suplement, amb Roger Escapa.
Amb 547.000 oients, el Suplement de Catalunya Ràdio es converteix en el programa líder dels dissabtes a Catalunya. Diumenge el programa també creix i suma 431.000 oients.
Gràcies a tots vosaltres, oients, i per molts anys de Suplement.
El Suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
És dels pocs plats, potser juntament amb el pinxo i la paella, que el recipient o el lloc on es fa donen nom al plat.
D'escudelles hi ha tantes com cases. Nostrada, icona de l'aprofitament i nutritiva. El menú del caníbal.
Tota la quantitat d'escudelles, de sopes que se'n deriven, són tan infinites com combinacions puguin haver-hi, perquè cada territori té el seu propi rebost.
De seguida l'escudella amb carns de cuiner barceloní.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés. Música contra algoritmes.
En l'era de la màquina, volem criteri i sorpresa.
Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
Fixa't com sona Edició Clàssics.
All of me.
Una tria musical de categoria. I amb la participació dels oients.
Sí, m'encanto.
De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, Fixa't com sona, Edició Clàssics, a Catalunya Música.
I amb el segell Solà.
Oh, Fixa't com sona.
El Club de la Mitjanit, des de 2009 a Catalunya Ràdio.
Estàvem buscant un nom i no li trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I sona, no?
A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donis el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. El Suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.